Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en el joc i la potencialitat dels jocs de taula. I per parlar de tot això i passar-nos-ho bé, ens acompanyen en Miguel Ángel Ramírez. Molt bon dia, Miguel
Ángel. Hola, bon dia.
En Miguel Ángel és cap d'estudis de secundària FEDAC Sant Andreu i és germà, almenys, d'en Juanjo Ramírez. Bon dia, Juanjo.
Hola, bon dia.
Sou més germans o germanes?
No,
no, sou
dos.
Els dos.
Sí.
En Juanjo Ramírez és professor de secundària de FEDAC Sant Andreu i els dos sou creadors de la web aquejugamoshoy.es. Ja podeu entrar i després us la llegiu, però ja la teniu allà guardada. Aquejugamoshoy.es. I també estem amb algú que sempre que parlem de joc et convidem.
Sí.
Imma Marín, bon dia.
Molt bon dia, Olga.
La Imma és fundadora de Marimba i presidenta de l'Institut del Joc. I jo vull començar agafant idees. Quin és el vostre joc preferit, Imma?
Ai, a mi em costa molt decidir-me.
Joc de taula, eh?
Sí, perquè depèn en qui estic i què faig. Doncs, mira, per exemple, m'agrada molt, per quan estem dos, al París. Que l'he vist a la vostra web, Juanjo. I,
sí.
M'agrada molt aquest joc, perquè és ideal per jugar dos persones.
I m'agrada molt el París?
El París és...
És que jo sé molt poc, de jocs de taula.
A París estàs a París, ja està bé.
Et dona pista.
De moment ja estàs bé, no? I es tracta amb una sèrie d'estratègia d'encendre llums per crear l'espai i l'atmosfera adequada en el joc. Més o menys. I després hi ha un que m'agrada molt també, que es diu Cromino, que és una espècie de domino de colors, que per cert ara ja no sé on trobar-lo, perquè l'he regalat mil, que per la gent que no li agrada jugar, és ideal.
Ah, doncs me l'apunto, Cromino.
Cromino.
Que és com un domino, però de colors.
Però
I és un dels colors.
Sí, que, i estèticament és preciós.
Ah, que bé. Molt bé. A veure, Miguel Ángel.
Jo m'agraden molts, és difícil, escollir un, però sempre, si he d'escollir un, seria el Brass, que és un joc exigent, d'estar assegut a la taula unes dues hores amb amics. M'agrada quan tens un joc que has de decidir i has de patir una mica perquè, bueno, cada partida és com un repte diferent i és un joc que sempre m'agrada jugar, sempre. Mai em canso.
Molt bé. I tu, Juanjo?
Bé, doncs jo per posar una mica de variació, també és molt complicat treure un joc perquè ens agraden molts estils diferents, però sí que hi ha un que últimament estem jugant molt a casa que es diu Wingspan,
sí,
i que és un joc preciós.
Preciós.
És preciós.
I com funciona?
És un joc que parla d'ocells. És d'ocells, és un joc d'ocells, i llavors has de gestionar una sèrie de cartes per aconseguir una sèrie de punts, i encara que no t'agradi jugar, mira-te'l, perquè és una obra d'art.
Sí. I si t'agraden, si ets un amant de l'ornitologia, per exemple, és perfecte?
Fantàstic, sí. Perquè cada carta porta un dibuix molt bonic de cada ocell, amb dades, la seva mida, quants ous posa, en fi, una sèrie de dades que pels que els agrada aquest món, és un joc preciós.
M'acabes de donar una idea de regal. Sí.
I l'autora és una dona.
Exactament.
És habitual?
Poc.
Per hi ha poques dones?
Hi ha poques dones.
I com s'explica això?
Hi ha poques dones i encara. Hi ha poques dones encara. I també perquè algunes han estat molt, molt, molt amagades. Per exemple, el Jenga. El Jenga, que és aquest joc de fustetes que va seient, ara no me'n recordaré el nom de l'autora, però és d'una autora, però no se sap. I el Monopoli, abans de que fos del senyor que coneixem tots, el Monopoli el va crear una dona, per exemple, i no se sap poc.
Potser vosaltres sí, però així, la gent en general, no sabem, no? Qui
no
ha creat els...
No hi ha tantes. No. Sí que no. Aquest joc que comentava el Juanjo va ser un, bueno, va ser un èxit de vendes i... Bueno, va posar a la dona com a una creadora de joc, igual que pot ser un home, i bueno, ha fet més jocs, però sí. Aquest va ser com, ei, que les dones també poden... Sí.
Però independentment jocs. De si són homes o dones, que en general no és que diguis el parxís, que sí, home, el joc aquest de...
No, però sí que dintre del mundillo... Ja
vosaltres sí ho sabeu.
Bueno, no, i tu també, o sigui, en aquests moments... Tu també? Pràcticament tots els jocs de taula en aquests moments, sí, que se precien d'una mínima qualitat, et posen el nom de l'autor o autora i el nom de l'il·lustrador o l'il·lustradora com un llibre.
Sí. Bueno, com ha de ser?
De fet, les empreses que editen joc es diuen editorials, perquè no té gaire diferència a un llibre, no? I aquesta és una de les reivindicacions que aquí ens ha arribat fa poquets anys, però a Alemanya o a França això és una, és habitual, és algo molt més habitual, o que va començar abans, no? De posar el nom, l'autoria, com faríem en qualsevol cosa, okay. No
sé si t'acudiria. Sí, de fet, moltes vegades quan vas a comprar un joc, un dels factors és qui l'ha fet. Perquè ja coneixes l'estil, dius, ai, mira, aquest autor m'agrada. És com quan passeix una novel·la, mira, m'agrada aquest estil de novel·la. Busco llibres d'aquesta persona. Doncs és una mica el mateix
exacte.
Sí. La veritat és que és un plaer quan vas a una d'aquelles botigues que jo, totes les que tinc al cap, no són gaire grans, que estan farcides de jocs per tot arreu, i qui t'atén, li preguntis el que... És igual, ho sap tot. Sí. I li dius, és que a mi m'agrada això, i dius, no sé, aquest t'encaixaria, aquest, aquell... És un plaer,
això. Sí,
és un
plaer. I aquí a Barcelona tenim moltes, eh?
Sí. Molt bones.
Sí.
Molt bé. I a la resta de Catalunya? Ara estic pensant, ens està escoltant Catalunya, sí. I Andorra.
Girona, a Olot, a Sant Cugat, Terrassa... Cada cop trobes més botigues i botiguetes amb una oferta de jocs de taula molt digna.
Sí, sí.
I com ho expliqueu, això? Se suposa que és que cada cop la gent se n'adona més, que és una opció boníssima, això dels jocs de taula?
Sí, jo crec que des de fa uns anys hi ha un boom dels jocs de taula. Tot i així, és cert que encara hi ha moltíssima gent que no coneix tot el que existeix. És a dir, es queda amb els típics jocs que tots sabem, el Monopoly, el Trivial, ens quedem molt, molt aquí. Però hi ha tot un món, o sigui, tu vas a una botiga especialitzada en jocs de taula i l'oferta és immensa. I encara crec que falta més difusió de tot aquest món.
Per això estem fent aquest programa avui.
Perfecte.
Veus? Imma, tu ets la fundadora de l'empresa Marimba Joc i Educació. Tu com vas arribar a la conclusió que aquesta connexió podia ser una bona aliada?
Bueno, jo vaig estar molts 18 anys treballant al cent del Club Infantil Juvenil Bellvitge, de l'any 78 al 92, dels meus 18 als 36 anys, no? I en allà vaig tenir l'oportunitat de muntar una de les que va ser una de les primeres ludoteques de Catalunya, al barri de Bellvitge, i en allà entres en contacte amb el món dels jocs, de les joguines, no? Perquè l'esplai es juga molt, però sense objectes, diguem-ne, no? Amb el folar, amb la pedra, però... I per mi això ja va ser com una obertura de ment, no? I van passar dues coses. Una, que vaig llegir per primera vegada amb consciència a la Declaració dels Drets dels Infants, això devia ser l'any 79, que celebrava el 20è aniversari de la Declaració dels Drets, i, ostres, i quan ho vaig llegir, estàvem preparant activitats per fer amb la canalla, allà al barri, i dius, ostres, i algú pensa que això de jugar... Bueno, algú no... Els senyors de Nacions Unides, que se suposa que en saben, no? Algú ha decidit que jugar és un dret de la mateixa categoria que tenir dret a la família o a la salut o a l'alimentació. No cal que t'expliquin gaire per imaginar-te que una criatura té dret a la salut o a l'alimentació o a tenir una família, però jugar és tan important? I aquí em vaig quedar enganxada amb aquesta pregunta. Va ser el meu disparador de la motivació per saber-ne més, no? Total, que, bueno, vaig dir, és que jo del que sé és això, del que m'agrada és això, vaig néixer el Dia de Reis,
és veritat.
Això també té punts, i a partir d'aquell moment vaig veure que hi havia empreses de joguines, per una banda, i també projectes de l'administració pública que valoraven el que jo feia, el que jo sabia o com ho feia, però que ningú em volia amb nòmina. I vaig dir, bueno, pues si me quieren a trozos, pues ho farem a trozos, no? Tu què necessites? Un projecte, no sé què, pues vale.
Em munto com a empresa, pues,
exacte,
i ofereixo els meus serveis.
I així ens vaig començar, sense tenir idea de que era una empresa, ni tenir cap mena de...
I tu t'imaginaves que, bueno, que perduraries en el temps i que tindries tanta feina?
No m'ho imaginem, en absolut. De fet, l'any que ve celebrem el 30 aniversari de l'empresa, som 8 persones dedicades a l'educació i la comunicació a través del joc. És un somni. Un somni que s'ha complert, no? I una professió, d'alguna manera, que apareix, no? De persones que s'especialitzen en com transformar, de crear entorns. Jo sempre dic, a mi m'agrada dedicar-me a crear entorns on valgui la pena estar. I el joc és un element, sobretot l'actitud lúdica, que tu m'has sentit a parlar moltes vegades, Olga, no? És determinant perquè aquests entorns puguin ser.
Clar, Juanjo i Miguel, sou germans, apassionats del joc. Això com... dels jocs de taula, eh? Això com comença? A casa? Amb els pares?
Bueno, sí que comença a casa, quan els teus pares juguen a cartes, típics jocs de la brisca, el tute, I nosaltres recordo que teníem algun joc de tipus Risk, Sinaí, molt antics. Però el boom va venir, no sé, potser fa uns 15 anys. Va coincidir també que vam tenir criatures i comences a agafar aquesta afició de nou i comences a descobrir els jocs de taula moderns i no són el Monopoly ni la Oca, no? Tipo Carcassonne, Catan i, bueno, el que fa una persona quan comença a entrar a una botiga, compra un, li agrada molt, compra un altre, prova un altre diferent a casa d'un amic i comences a aquesta afició. Amb jocs infantils amb els teus fills i després amb amics, família, i bueno, ja és una afició que ja no, bueno, que no s'atura ja.
Això ja no té aturador. I com us decidiu a fer el pas i a crear la web de Què Jugamos Hoy?
Doncs mira, això va venir perquè venien amics a casa i sempre treiem jocs diferents. I sempre ens preguntaven, i quin joc podem comprar? I quin ens aniria bé per nosaltres? Ens preguntaven tant que vam dir, bueno, anem a posar això per escrit. I se'ns va acudir la idea de fer una web. Volíem, a part d'aquesta web, és purament descriptiva dels jocs que tenim, perquè els tenim tots, i volíem també afegir un apartat de què es pot aprendre amb el joc. És a dir, quines coses, no? A part de passar-t'ho bé, que és l'objectiu principal, quines coses pots aprendre, no? amb el joc que tens a casa? Perquè, bueno, ja en parlarem, però es poden aprendre moltíssimes coses amb els jocs.
Clar, vosaltres dèiem que sou professors de secundària. Primer i a segon d'ESO feu una optativa sobre jocs matemàtics, que es diu l'Udimat, i allà jugueu i poseu en pràctica coneixements treballats a classe de manera lúdica. Suposo que us falten hores, no? O sigui, tothom deu voler anar. Potser els despista això de jocs matemàtics, que deu haver, que el sentit matemàtic deu tenir certa reticència.
Sí, però... La primera classe ja, si diem, no farem proves, només venim a jugar. Jo si demano només jugar bé, jugar per guanyar amb una competitivitat sana, perquè s'han d'esforçar mentalment, han de saber per què han perdut, per què no, quina és la manera més òptima de jugar, i clar, és una sorpresa per ells.
Sí, perquè ells esperen, quan entren a classe el primer dia, s'esperen, bueno, una altra assignatura de mates. Sí.
Ara m'han enganyat aquí dient que hi haurà jocs.
Això del ludimat és un engany.
És el ganxo.
No, doncs veuen que no. Quan els diem que no farem cap examen, sinó que simplement venim a gaudir i a passar-ho bé amb jocs de taula, aquí ja veiem que les cares comencen a canviar. Això és un plus. I després van trobant, perquè tenim alumnes que no han jugat mai a cap joc de taula, i són adolescents, i al principi doncs costa una mica, també. Veiem que, bueno...
Costa estar assegut, sí. Estar només pel joc...
Costa perquè vivim en una societat plena d'inputs que ens fan distreure molt, i el joc de taula té una cosa que és que t'has de concentrar en allò que estàs fent. I això a alguns alumnes els hi costa. Els hi costa al principi, eh? És a dir, després quan van passant els dies... veus que les cares canvien i que s'aficionen molt amb el que estem fent i de seguida, perquè clar, és una assignatura que és una hora a setmana. Ells, al final, els agradaria que fossin dos o tres. O sigui que al final funciona i funciona molt bé.
Ara ell feia referència a jugar bé. Es pot jugar bé i malament?
Jo entenc que quan ell diu jugar bé vol dir a jugar. És a dir, jo sentia, i és que clar, a jugar... un joc de taula, en general els jocs, però un joc de taula, per suposat, t'obliga a estar en el present. I això als adults i als joves ens costa molt, perquè tenim mil distractors per no estar en el present. Llavors, aquest canvi de xip és això que costa, no? Com ens costaria a nosaltres. Oblida't del mòbil, oblida't allò, oblida't... Ara estàs pel que estàs, no? Quan t'hi poses i et fiques en el joc, bueno, mates. No? Estàs. I que no, ara no em diguis que sona el timbre, que no, que ens falten dues tirades, por favor. Això no m'ho pots deixar a mitges, no me deixes així, no? Llavors, clar, jugar bé és ficar-te en el joc, realment entregar-te en el joc. Això és jugar bé, no? Sí. Després pots guanyar o pots perdre. Sí. Això
bueno, ja és una altra.
Sí, això sí. És una altra història, ja.
Clar, perquè l'Udimat, sí que treballem coses de matemàtiques, però és que treballem moltes coses més. És a dir, treballem la capacitat de la frustració, perquè, a veure, tots volen guanyar. tots volen guanyar i no tothom guanya, un guanya i un perd. I això al principi costa, però també és un aprenentatge, aprens a, bueno, no passa res, he perdut, la següent potser la guanyo. I aprens moltíssimes coses, més enllà dels continguts curriculars. Sí.
Tu, Imma, ets experta en l'aplicació del joc en els processos d'aprenentatge i comunicació. En general, hauríem de jugar més? Clar, vosaltres sou unes raravis que jugueu moltíssim, com a adults, no? Però no és el més habitual, oi?
Hauríem de jugar més. Ah, o sigui, els adults perdem aquesta capacitat.
I confiar en aquesta possibilitat que ens ofereixen els jocs? Que sembla ser que són moltes.
Sí, és que ells ho han dit d'una manera, no? Clar, el jugar és un fi en si mateix. Per tant, o sigui, no és un mitjà, ni un recurs, ni per aconseguir una altra cosa. El que passa que és una cosa màgic, perquè amb aquest jugar per jugar apareixen molts beneficis col·laterals. Molts, que són els que ells, i el que a les escoles, i el que a casa, podem aprofitar, o podem aprofitar un mateix sobre els mateixos fent-te preguntes, no? Per què? Perquè aquest sempre guanya i jo sempre perdo. Quina estratègia fa ell que no estic fent jo? A mi em sembla que fem el mateix, però alguna cosa diferent de ben fer, no? O sigui, et fas preguntes, busques altres noves estratègies, passen moltíssimes coses pel fet de jugar exclusivament per el voler jugar, no? I aquí hem de superar una cosa que els adults, tant pares, mares, com el món de l'escola costa molt, i és que vivim en una societat que li costa molt estar en el present, però que també basa tot en els resultats. O sigui, tot ha de servir per algo, tot ha de ser útil per algo, no? Llavors, si juguem, però bueno, ha de servir per algo, no? Jugar per jugar és tonteria, no? Llavors, clar, el joc trenca aquesta dinàmica. No és que no serveixi, serveix per moltíssimes coses, però en el moment que tu, el que deia, no sé, si tu entres a la teva aula amb un joc sota el braç que diu el joc del civisme, és que et faran els adolescents sortir corrents. Jo també sortiria corrents. És que, ja em menjaran la xapa, no? Vol dir que això no es poden treballar valors, no es poden treballar actituds, no es poden treballar continguts, mil coses, clar que sí, però tot jugant, no? Amb aquesta confiança que el propi procés lúdic et porta a fer-te preguntes, et porta a fixar-te en el que fa l'altre, et porta a plantejar-te tu mateixos reptes, et porta això que dius la frustració, no? He perdut però vull la revanxa. Això no em pot quedar així. Si no em frustro, no serveixo per res, sóc un desastre, m'han tornat a suspendre, això no ho aprovaré mai, jo no serveixo per les mates. No han sortit, la propera vull la revanxa. Aleshores, aquesta actitud és vital per la vida, no? I en canvi, amb els aspectes curriculars, moltes vegades, l'actitud que es genera involuntàriament és absolutament la contrària, no? És a dir, que hi ha moltíssims beneficis col·laterals al voltant del joc, que sempre i quan sàpigues, jo sempre dic que és com la quadratura del círculo, no? Perquè, clar, el joc és lliure. Aquí tenim uns alumnes captius que aquí s'instaran, vulguin o no. Tenim que no hi ha benefici, que el benefici que busques ha d'estar és el propi fet de jugar. I tu estàs buscant uns beneficis fora del joc, no? I per tant, o sigui, has de quadrar un cercle, és possible. I la forma, sobretot, jo penso que la màgia està en quan l'adult, en aquest cas els docents, s'ho creuen i s'hi posen i s'hi fiquen també en aquesta màgia, no? Llavors passa.
Escola Família, estem amb en Juanjo i en Miguel Ramírez i l'Imma Marín parlant de jugar i el potencial dels jocs de taula. Què ha de tenir un joc per ser un bon joc de taula? Dieu-me cadascun de vosaltres un requisit. N'han de tenir tres, no, almenys?
Vale, sí, en tenen més.
Comença, Juanjo.
Per mi ha de ser un repte.
Molt bé, un repte.
Tornar a fer una altra partida.
O sigui,
quan
ganes,
jugo, si
ganes.
Vull jugar una altra, vol dir que el joc té algo que m'ha agradat.
I jo afegiria les ganes de compartir-lo amb amics.
Molt bé, doncs ja ho tenim. I pot ser que, clar, que que un joc per algú sigui un repte, però que m'he avorrit i que no tinc ganes de jugar una altra partida, no? Haurem d'anar provant jocs, perquè...
Bueno, és que hi hauria una cosa que va per damunt de tot, i és que t'agradi. és com els llibres, molt llibre. Home, tu pots ser un magnífic un llibre, me'l llegeixo i jo dic, vols dir, Olga? O sigui, jo no he pogut passar de la pàgina 25.
I vosaltres...
el llibre continua sent bo.
I vosaltres, que abans dèieu, clar, quan saps de jocs, tu ja vols saber qui l'ha pensat, qui l'ha dissenyat, perquè ja saps quin estil té... Quan creieu que un joc està ben pensat, ben dissenyat? Quan passa tot això, per exemple?
Quan passa tot això, quan tens ganes de repetir aquella partida, quan t'ha sapigut a poc, no? I dius, si no li he acabat de veure el d'allò, no? El vull tornar a provar, no? Sí,
quan cada partida és diferent.
Exacte.
Quan tu jugues i a la segona vegada que jugues, si poses les mateixes, o si fas la mateixa estratègia, el resultat igual et surt diferent, vol dir que estàs davant d'un joc, un joc ben fet.
Quan jugues, quan tens ja experiència en un joc i ets bo en aquell joc, vol dir que has après a jugar. Quan jugues amb una persona a la primera partida i li guanyes, vol dir que aquell joc està ben fet, perquè vol dir que tu has après molt de com funciona i has pogut aplicar tot el que has après per la següent partida.
I es pot anar cultivant el gust pels jocs de taula? Jo, per exemple, jo seria un repte, perquè jo soc molt poc de jocs de taula. Després ja m'hi poso i dic... està mal.
Home, jo crec que hi ha una barrera d'entrada, si esteu d'acord, que és a les instruccions.
Sí,
és a dir,
molt.
Això...
Mira, sobretot si a la teva família hi ha algú que les llegeix totes, que aquest és el meu fill.
Bueno, però això està bé,
ajuda
perquè...
ajuda molt,
home,
però és molt pesat, eh?
D'acord, això és molt pesat, però és molt més pesat llegir-te-les tu i explicar-les.
És veritat, és veritat.
O sigui, la barrera principal és que algú t'expliqui com es juga. Quan tens algú que en sap,
això és meravellós.
I diu, va, pues, i t'explica, pues, les cartes es posen així, i ara no, i va, fem una de prova. No? Sí. I algú t'ha explicat, i tu no estàs allà perquè les instruccions... Jo a vegades, sí, allò, després de la tercera vegada llegir, dic, tu aquí que entens?
Bueno, perquè també vivim en el món de la impaciència, i això de llegir unes instruccions de 10 pàgines ja és un repte.
Molt petita, aquella lletra.
Ja era molt petita. I estar mitja hora llegint o una hora, això per moltes persones diuen que no.
Bueno, també també aquí hi ha un, diríem, hi ha un camí evolutiu. És a dir, una persona que no ha jugat mai un joc de taula no pot fer, no hauria d'entrar en un joc que tingui unes instruccions de 15 pàgines, perquè l'avorrirà. És a dir, ha de començar per un joc més senzill, que tingui una durada més curta, que sigui fàcil d'entrar. I si a aquella persona li agrada molt i a poc a poc diu, ai, pues mira, això m'agrada, pues provo una altra, ell mateix trobarà que al final necessitarà algo més. I és, bueno, nosaltres hem arribat ara a jocs d'aquestos que ens agraden, jugar 3 hores sentats en una taula. No pots començar així.
I vosaltres cada quan jugueu?
Jo intento jugar cada dia, alguna partida després de sopar amb la família, intentem com acabar el dia jugant, quan podem, no? Quan les escoles ens ho permeten. Cada setmana sempre jugo amb la meva dona una partida, algun joc d'aquests. També tinc la sort que a la meva dona li agrada molt, els nens també. Són adolescents, sobretot la meva filla Agnès és adolescent. Potser li costa més perquè, bueno, està en una altra època, però també quan ella li agrada, quan quedem amb amics, és com una cosa normal, quedar amb amics per jugar. Llavors li agrada l'ambient que es crea de joc, d'un bon ambient, i s'enganxa també. Intentem jugar, sí, a la setmana, tot el que puguem.
I tu, Imma?
Jo jugo menys que això. També perquè vi sola, i llavors pues, no és allò d'anar a trucar als veïns a veure qui s'ha vingut a fer una partida. Però bueno, sí que,
tot és provar, eh?
Tot és
crec
provar,
que els tindries tots a la porta.
Però sí que, per exemple, aquest cap de setmana que he estat amb unes amigues a fora, pues, ja han hagut moltes partides de moltes coses, diguem-ne, no? Amb les meves netes, que tenen una 5 anys i l'altra 6. Jo a casa també la tinc plena de jocs, no? Mm. I aquest podem jugar, encara no, encara sou massa petites, però aquest em sembla que sí. I aquí se juga, sí.
I tu, Juanjo?
Sí, nosaltres cada setmana intentem que caigui alguna partida, alguna cosa, sí. Normalment ja ho complim.
La veritat és que després de parlar amb vosaltres tinc com ganes de jugar.
Fem una cosa, Marimba, que això ho vam fer un parell d'anys, perquè clar, treballàvem i moltes vegades no teníem temps de jugar tots junts.
De provar.
No? I ara tots els dimarts anem junts, de tàper, a la feina, i després sempre hi ha partida. I cada un, i a més va bé perquè cada dimarts algú presenta el joc i l'explica i fa de màster, o sigui, el guia, amb el qual ja no te l'has d'haver llegit, ja esperes que algú te l'expliqui.
I accepteu externs, perquè jo em podria presentar...
Sí, pots venir-te, Olga, estàs convidadíssima.
Gràcies.
De la teoria a la pràctica.
Avui a l'estudi tenim dos docents que utilitzen el joc, no només el joc, però utilitzen el joc perquè l'alumnat pugui aprendre. No sou els únics. Mira, ara saludem a l'Eugeni Castanyo, pare mestre a l'Institut Escola Catalunya Sant Cugat del Vallès i també creador de jocs. Hola, Eugeni, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
A veure, quin és el teu... Has perdut una oportunitat, de venir, et dic, perquè aquí ara, jo crec que quan sortim ens posarem tots a jugar. Tu que ets de la corda, també. Explica'ns quin és el teu joc de taula preferit.
El meu joc de taula preferit és el Time's Up. És un clàssic, molta gent el coneix. També el coneixen moltes persones com el joc dels noms o dels papers al cap.
És aquest.
Un party en el que hem d'intentar col·laborativament descobrir quins són els personatges que s'amaguen darrere de les cartes. I la veritat és que sempre que l'he jugat ha estat un èxit.
Uh-huh. I dels jocs que tu has creat, de quin estàs més orgullós?
Ara, sempre surt el nom del primer joc que vaig crear, que és el Cargolino Valentino. És un joc que per ser el primer, doncs, sempre em desperta una estima molt especial. A més que és un joc que no ha deixat de créixer i d'aparèixer a altres països. I aleshores, doncs, vulguis que no, doncs, li tinc això, un carinyo especial. Però sí que és cert que ara està a punt de sortir, tot just aquesta setmana, un altre joc que també li tinc molta estima, que es diu Laia i està dedicat a la meva filla petita.
I en què consistirà?
En aquest cas, el Laia, doncs, és un joc en el que nosaltres anem de convidats a casa seva. I bé, doncs, després de la festa és hora d'anar a dormir, però abans, doncs, ens toca posar una mica d'ordre i col·locar tots els peluixos de la seva col·lecció en el seu lloc. I el que intentem és això, no? Doncs, de manera ràpida, tan ràpida com podem, doncs, col·locar cada cosa al seu lloc i qui ho faci abans, doncs, s'emporta un puntet.
I com es juga amb cartes?
És un joc que té una part manipulativa. Cada persona tenim un tauler personal amb unes prestatgeries i aleshores unes fitxes que representen cadascun dels peluixos. Aleshores, amb el nostre dit, anem arrossegant per sobre els mini-taulers cadascuna de les fitxes fins a que estan ubicades a la posició correcta segons una carta que ens apareix al centre de la taula a la vista de tothom.
Bueno, doncs ja el buscarem i jugarem. Jo ara que tinc com més predisposició als jocs, que d'entrada era una mica... que no tinc tirada, vaja, que és la veritat.
Ho hem d'arreglar, això ho hem d'arreglar, no? Això ho hem d'arreglar.
A veure, Eugeni, el 20 de novembre tu faràs el webinar A què juguem? L'impacte positiu del joc en el nostre desenvolupament personal i social. Fes-nos un petit avançament de què ens explicaràs aquest webinar.
Doncs la idea és una mica conèixer-nos, no? Conèixer-nos a nosaltres mateixos i partir de l'experiència que tenim pròpiament respecte al joc. Hi ha molta gent que diu que no hi juga, i això no és cert. Tothom hi juga en un moment o un altre del dia. El que passa que, de vegades, fins i tot no som prou conscients. Aleshores, és parlar una mica, doncs, d'això, no? D'aquesta vivència personal i, a partir d'aquí, doncs, aprofundir una mica en el que representa el joc per al nostre desenvolupament personal i social. I donar, doncs, algunes eines, algunes ajudes perquè cadascú, doncs, des de les seves possibilitats en pugui jugar i cada vegada siguem més conscients d'aquesta importància del joc, no? I el que ens ajuda a nosaltres en molts aspectes dels quals no som conscients.
Jo crec que avui, amb l'estona que portem, tothom té claríssim que és que hem de jugar i hem de ser conscients de quan estem jugant, també.
Sí, sí.
Aquesta pregunta és per tots. Comencem per tu, Eugeni. Tu què busques? Què t'agrada trobar en un joc de taula? Clar, vosaltres, que en sabeu tant, deveu poder triar per quan estic més trist, tal, per quan estic superanimat, tal. Però així, d'entrada, què diries? Què t'agrada trobar en un joc?
Doncs, sincerament, el que m'agrada d'un joc és les persones que hi ha al voltant de la taula. Aquest moment en el que compartim mirades, conversem i tot plegat va molt més enllà del joc. Sigui el que sigui, moltes vegades puguis jugar el que hi juguis, la millor de les sensacions que es desperten és això, no? El que es genera, el que es crea entre totes les persones que estem al voltant d'un joc de taula. Per tant, et diria que no hi ha un joc de taula millor que un altre, sinó que són moments i són persones que fan d'aquella experiència una experiència molt, molt xula i molt gratificant.
Us hi sumeu, que veig que
sí, aneu tant, fent sí. Sí, tant, tant, sí, tant. Sí, sí, sí. Ara m'estava venint a mi, durant una època em va agafar per jugar molt als homes llop.
Sí, sí.
I havia organitzat bueno, fins i tot sopars carnívors de llops i tal, ambientats amb els homes llop. I amb alguna gent ho havien passat magníficament bé unes partides d'allò que tothom se'n recorda, i amb altres persones que els hi costa molt ficar-se amb el rol ocult, que no saben mentir en el joc i tal, allò no tirava i no tirava, no? No estava ben escollit per aquella colla, diguem-ne.
Està de mentir en aquest joc?
Sí. Això m'agrada molt a mi.
M'encantaria, perquè clar, el món real, pues, no menteixes, no?
A mi m'agrada molt fer de dolenta amb el joc.
I llavors, clar, és que és un joc.
Sí,
per
sí,
tant,
sí. Jo... No és que res. Si no menteixes no ho fas prou bé.
Clar. Doncs Eugeni Castanyo, pare, mestre i creador de jocs, ens veurem el 20 de novembre al webinar A què juguem, l'impacte positiu del joc en el nostre desenvolupament personal i social. Moltes gràcies, Eugeni.
Moltes gràcies a vosaltres. Us espero.
Adéu.
Adéu-siau.
Mitja hora per seguir aquí parlant de joc i anar posant la llavor perquè li faci falta de tenir ganes de jugar. I la setmana que ve tenim una cita fantàstica, perquè el cap de setmana vinent és el que tots els amants dels jocs ja teniu marcat al calendari des de fa més de 50 setmanes. És del 15 al 17 de novembre, se celebra el festival El Dau, de Jocs de Taula, a la Fabra i Coig de Barcelona, amb una novetat important, que és els divendres obren portes per escoles, biblioteques i ludoteques. I tu em deies, Imma, això és que és molt important.
Això és molt important, sí.
Per què?
Perquè, clar, fins ara el Festival El Dau està adreçat sobretot a famílies. De fet, l'any passat van venir 35.000 persones, no està gens de malament per un festival, i allà a Sant Andreu hi havia persones que portaven el festival a les escoles de Sant Andreu, no? I aquest any s'ha volgut fer un pas important, que és a dir, no, hem d'obrir El Dau a tot el món educatiu i tot el món de la cultura, no? I per tant, es fa un dia més, s'allarga un dia, comença un dia abans, els preparatius, tot s'avença un dia abans, i el divendres estarà exclusivament obert per escoles al dematí, instituts, sobretot, també primària, però sobretot instituts i batxillerat, i per la tarda per biblioteques i ludoteques. De cara que el món educatiu, el món de l'escola, el món de les biblioteques, el món de les biblioteques puguin adreçar-se al Dau, veure novetats, estarà tot muntat exclusivament per ells, amb els demostradors, amb totes les taules, totes les partides a punt, perquè vinguin a gaudir-ho i molts mestres descobreixin, no?, les potencialitats d'aquest joc que vosaltres parlàveu abans.
Has dit els demostradors, entenc que és qui t'ensenyen com es
sí,
juga.
Sí.
Aquesta és la feina que vosaltres voleu.
Exacte. Fantàstic, això.
Que ja us l'heu ajustat, la feina, no? Serem docents, però anirem jugant. Per qui no hagi anat mai al Dau, què li diríeu?
Que vagi, perquè...
Bueno, què s'hi troba, a part dels demostradors?
Bueno, en un dia pot veure, no sé, 200, 300 jocs i persones que t'ho explicaran, i podràs tastar molts diferents jocs infantils més durs, més lleugers. I és una gran oportunitat per... Bueno, per conèixer aquest món. És fantàstic.
Sí. Suposo que per vosaltres, que sou amants del joc, abans de retrobar-nos, vosaltres estàveu fora de la ràdio sí. Parlant, us he preguntat si us coneixeu, m'heu dit no, però clar, vosaltres teniu una cosa molt poderosa en comú, que és el joc.
Sí, de seguida...
Encara que no us conegueu de res, connecteu ràpid.
Hem tardat 15 segons en parlar de tot el que ens agradaria fer, de les fires de jocs fantàstiques. Bueno, ha estat molt fàcil, realment, sí. És un punt que tenim en comú i que dona per molt.
Per tant, qui vagi al Dau trobarà molta gent amb qui té una cosa poderosíssima en comú.
Sí, sí. És un món petit, és a dir... No és que ens coneguem, no? però sí que, per exemple, jo m'he trobat d'anar al Dau i veure molts referents que conec de manera virtual per webs, i llavors veure'ls allà i dius, mira, ara li poso cara a aquesta persona o puc parlar amb aquest creador que conec. O... És molt interessant.
Clar, per la gent que ja està motivada pel joc de taula, és el moment de conèixer les novetats que es presenten aquest any. Hi ha molts autors, molts il·lustradors, et poden dedicar al joc que compris, vull dir, tot això ja és un atractiu, no? Per la gent que tot just doncs, obre els ulls a això, realment és molt espectacular veure la quantitat de gent que va llogar. Perquè moltes vegades, fins fa uns anys, el joc de taula, joc de rol, wargames, això és un friquis, no? I com això s'ha anat esponjant, i evidentment que hi ha friquis també, com a tots els sectors, perquè fins i tot el de la cuina també n'hi ha, no? Però sobretot s'ha obert el joc en família, i llavors veus quantitat, hi ha el dauet, que és pel joc per als més petitons, el dau i després el dau pro per la gent professional, i veure la quantitat de gent aficionada als jocs i tal, dius, ostres, però això no és tan raro. Sí. Això també em pot agradar a mi. I aquests que juguen, i aquests altres, no? I això, hi ha algú que t'ho explica, veus la varietat, pots comprar allà també ja els jocs, allà mateix, és realment una vivència molt bonica.
És fantàstic.
Doncs ja ho tenim, del 15 al 17 de novembre, a Fabra i Coig de Barcelona.
Alguna recomanació?
La primera recomanació d'avui és una pel·lícula que n'hi ha diferents, dels 90, de fa 10 anys... A veure si pel tràiler sabeu.
Oye, Spencer, ¿qué es esto? Jumanji. Un juego para los que buscan, quizás, el modo de dejar su mundo atrás. ¿Y eso? Nombres de avatares. Eliges un personaje y juegas con él. ¿Cuál elijo? No creo que importe. ¿Jugamos?
¿Qué está pasando?
¿Qué te pasa en las manos?
Jumanji. Eh? Sí. El Jumanji. Hi ha mínim tres pel·lícules sobre Jumanji. La primera és del 95, amb en Robin Williams. És l'adaptació d'un conte curt, un joc de taula amb el que transportes a una selva dins del joc, i passen moltes coses, moltes aventures, però clar, volen sortir d'allà per tornar al món real. Per qui pensi que no li agraden els jocs de taula, creieu que és perquè encara no ha trobat un que li agradi prou? Que segur que hi ha un tipus de joc per cadascú?
Sí. No hi ha dubte de que l'única manera de trobar el joc que t'encaixa és provar. Això és com, bueno, com molts àmbits, com el... És com els nens petits, no m'agrada la verdura, bueno, potser és que has de provar més verdures i fetes d'una altra manera, potser així sí que t'agradarà. Jo sóc dels convençuts que sempre hi ha un joc que t'encaixa.
Jo també, i a més estem en un moment molt bonic, no?, perquè hi ha com una explosió, no?, d'autors en jocs curts, jocs llargs, jocs ambientats amb natura, amb fantasia, amb història, amb jocs d'estratègia, jocs que tenen molta estratègia, gens d'atzar, jocs que tenen més atzar i menys atzar. O sigui, hi ha de tot. En aquest de tot, tu pots trobar el que a tu t'agrada.
Sí, perquè això ens trobem moltes vegades, venen amics a casa i no han jugat mai, i bueno, jo els començo a fer el muestrari de jocs diferents i hi ha jocs que no li agraden, però sempre hi ha algun que li fa el xip, no? Que li canvia el xip i troba un joc tipo, no sé, que li recorda als que jugava de cartes actuals, que és l'School King, que el recomano d'aquí, i aquest li va agradar molt perquè, bueno, anava amb ell aquest tipus de joc i altres no li agradaven. Llavors, jo crec que sí, sempre hi ha un joc, però com a mínim ha de provar. Hi ha de veure la diversitat que hi ha.
A vegades també hi ha molts que et proposen certa transgressió, no? Per exemple, la polilla tramposa. És un joc que guanya si saps fer trampes.
Ai, aquest vaig jugar fa poc.
Aquest és divertit.
El fill d'un amic meu el va portar. Em va encantar, perquè com és com de fer trampes...
Exacte, això. I amb canalla rius moltíssim, no? Però és molt divertit.
És molt divertit. Jo què pots dir? Aquí hem de fer trampes, eh?
Va, que aquí podem, aquí podem.
És meravellós.
I aquest joc, els autors són dos xavalets, fills... d'un autor de jocs reconegut, que li hem de sopar a nosaltres, volem un joc, volem fer un joc, però volem fer un joc que es puguin fer trampes.
I el van fer sent joves?
Sent crios de 10 o 12 anys, sí. Bueno, clar, amb un pare que, del ram, diguem-ne, que teníem una part de l'escola feta, diguem-ne, i suposo que el pare també va ficar cullerada, però sí, és l'autoria és d'un xaval que volien fer trampes.
Cada vegada que dius, Miguel, quedem amb els amics, juguem, em ve al cap una pel·lícula que ara estava buscant el títol, Night Game, l'heu vist? vist, però sí, una sí. nit de jocs, clar, comença...
No,
a...
però acaba bé, la nit. No, sí. No acabem com una pel·li.
Clar, a la pel·li passen moltes altres coses. No l'he posat perquè pensava que potser, depèn de l'edat de la canalla, no és tan familiar, sí. No? Però que són uns amics, això, que és que queden sempre.
Sí, sí, nosaltres.
I que són supercompetitius. Aquests sí que juguen bé.
Jo tenim un grup d'amics que som molt competitius i bueno, quedem per jugar. Jo a vegades els dic, ja podem deixar de parlar del dia a dia, que hem vingut a jugar.
Hem vingut a jugar. Hem vingut el que hem vingut.
Primera mitja hora per parlar de com estem i després juguem.
I, meu, ja ho heu dit bastant, però se'n creen molts de jocs?
Jo ara els explicava. Jo vaig fer un parell d'anys, vaig tenir la sort de poder anar a la Fira d'Essen, que és la fira més important a Europa de jocs de taula, i allà explicaven que s'havien presentat a la fira 1.500 novetats.
I és sostenible, 1500. Perquè, per exemple, amb els llibres sempre diuen és que cada setmana hi ha, no sé, centenars de novetats...
Jo suposo que això arribarà, tindrà un sostre, diguem-ne, i aquí d'aquests 1.500 no ens arriben tots, a Alemanya sí, però... I suposo que això tindrà un sostre, però sí, i com tot, no? Hi ha qui tenen èxit i d'altres que surten, s'editen, i al cap d'un any estan descatalogats perquè no han tingut l'èxit... mínim necessari per mantenir-se en català, però sí, tu vas a les botigues de jocs i sempre és molt difícil estar al dia.
Mm-hmm. No, estar al dia és complicat.
Estar al dia és complicadíssim.
És molt complicat perquè el volum de jocs que es publiquen és molt alt. I llavors és molt difícil estar això, conèixer tots els jocs que van sortint. És
però vas veient de tots els que van sortint, els que passa un any, els aventureros al tren, jo què sé, no? Pues ja és un clàssic, diguem-ne, no? I com aquest, doncs, sí. Hi ha molts, no? que van estan sempre...
Bueno, és que el temps posa a tothom en el seu lloc i el joc igual. És a dir, quan passen 2-3 anys i encara es juguen a un tipus de joc com el que tots els que hem dit, són jocs, no són nous,
no, cap,
portant
no.
Ja molts anys, cap novetat.
Sí, perquè hem parlat de clàssics abans, no? El Monopoly, sí, és veritat, són clàssics, però és que ja tenim els clàssics dels jocs moderns.
El Dixit.
El Dixit.
Quants milions s'han venut?
Quin sí. Has dit?
Dixit.
Dixit.
Ah, jo és que els vaig apuntant tots.
Digues, digues, sí. Sí.
És un clàssic ja, sí, Carcassonne, sí, sí. És un clàssic.
Catan, és un clàssic,
és un clàssic.
Sí, sí.
Aquests són jocs clàssics, Aventureros al tren. Mm. Són
bé, aquest m'encanta, Aventureros al tren, no te l'he dit davant, però a mi m'encanta.
És molt divertit. Són jocs que fa molts anys que van sortir i són plenament actuals. Mm-hmm. Sí, són jocs que...
Hi ha algun país que estigui al top de producció de jocs, de producció i de qualitat de jocs?
Alemanya.
Sí. Alemanya és la meca.
De... Això allà es fa, l'Essen, que és sí. La fira.
És la fira més important.
Sí, sí, sí.
No sé si són 250.000 visitants a la fira.
I diríeu que hi ha modes? Que hi ha, perquè ara deies, es fa pràcticament de tot, però ja als 80 es portava això, als 90...
Sí que hi ha modes. Hi ha, per exemple, fa uns anys van aparèixer un tipus de jocs que es diuen els Roll and Write, que es va posar molt de moda. És un tipus de joc que, perquè ens fem una idea així ràpidament explicat, que és com si fos un bingo. Tots juguen a la vegada i tots van marcant en un paper una sèrie de marques. I va ser, bueno, doncs va posar de moda, totes les editorials treien el seu Roll and Write de turno, i ara pues, ha baixat una mica aquesta moda i van apareixent noves mecàniques que, però bueno, és bastant...
Sí, és com ja va aparèixer un joc que és el Patchwork per 2, també super recomanable, sí. Que va posar de moda, són unes peces tipus Tetris que has de col·locar en el tauler, no? I això va ser també l'inici de la moda de jocs amb peces de tipus Tetris.
Sí, com el París, que té un
París,
sí. Per exemple. Sí, sí.
Que no vol dir que no són bons jocs, però és com una tendència. Uh-huh. També hi ha modes, igual que la moda de...
Els temes també sí. Es posen, des de fa 2 o 3 anys, que tot el tema natura. És
sí.
Brutal. O sigui, sí. Perquè clar, molts jocs de taula eren tots vermells, negres, temàtiques fosques.
Tots de natura, ara. Sí.
I ara hi ha un boom de sostenibilitat, d'ecologia, sí, de brutal, sí. No? Suposo que
sí, va per modes. Sí, també sí. Fa uns anys la temàtica de l'espai,
l'espai.
Marte. Marte, hi ha una pila de jocs que surt el planeta Marte.
Sí. Anava surt a apuntar Marte com a joc, ja he vist que no.
Els històrics, ara torna a haver-hi com un boom de jocs històrics, sí. No? Se'n parla molt.
Perdoneu, els històrics, què vol dir? Que se centra en un període històric?
Se centra en un període històric, una guerra, un conflicte bèl·lic...
I és a veure què és el que saps?
La guerra civil, és el que... O a vegades ficar-te en els papers d'allà i canviar la història.
Sí, per exemple, hi ha un lloc fantàstic, es diu Polis. És un lloc que recrea la batalla entre Atenes i Esparta. O sigui, llavors, clar... Tu portes a... És un lloc per dos, un jugador porta la... Diríem... la ciutat d'Atenes i l'altre jugador porta la ciutat d'Esparta i llavors és un lloc molt llarg. És un lloc,
no comencis pel polis.
No comencis per aquí.
Ja he vist.
Apunta-te'l quan portis 2 anys jugant a algo, perquè és un joc molt dur, però és un joc fantàstic. Molt bonic.
I el 1714, en què et fiques en el moment de la guerra, no? I pots, en quin bàndol estàs i què faries per canviar aquella història, no?
No s'acaben,
no,
eh?
No s'acaben, podríem estar aquí.
¿Te suena lo del día del sí? Es que los padres dicen sí a todo lo que les piden sus hijos durante 24 horas.
¡Es brutal!
¿Cómo es que nunca lo había oído?
Los días del sí son divertidos y papá y mamá son un muermo.
Somos muy divertidos.
Antes decíamos sí a todo. Volveremos a ser divertidos.
¿En serio?
¡Vamos a hacerlo!
¡Arriba!
¡Es el día del sí!
¿Listos para el día del sí?
¡Woo! Eli quiere peinarte y maquillarte.
Tengo una visión.
Sí. Me gusta.
El dia del sí és una pel·lícula que està a Netflix. Parla això, no? Els pares que sempre tenen el no a punt i ara diem sí a tot. Però sí que... La triem diverses vegades, eh? Al llarg d'aquestes temporades ha sonat més d'un cop. Però estava pensant en aquesta capacitat que sembla que els adults anem perdent, no? Que tot està més encotillat, que són les normes, que tu deies, bueno, juguem, però per què juguem? No, juguem per jugar, no? I que jugar és sinònim de passar-t'ho bé i que els pares a vegades doncs són sinònim d'avorriment, d'obligacions, de no tenir temps, des que haig de fer això, no tenir temps per jugar. Fins a quin punt és important que trobem temps per jugar amb els fills? Ara ja no estic pensant només en jocs de taula, eh? Perquè quan et vaig escriure i et vaig dir vens al programa, em vas respondre després i em vas dir estava al parc amb les meves netes.
Exacte. Ja no puc, estic aquí. Sí. Una per aquí i l'altra per allà. Home, jo crec que no és optatiu. És imprescindible per tenir una per portar una vida sana a nivell físic, a nivell mental i a nivell emocional. O sigui, jugar en el sentit ampli, que pot jugar ballant, pot jugar cantant, pot jugar cuinant, pot jugar amb un joc de taula, pot jugar amb les cuinetes amb les teves criatures, pot jugar perquè arribes tard a casa, perquè has tingut una reunió, et pintes els llavis i encasquetes un petó a la galta a cada un dels teus fills i s'enxequen amb aquell petó enganxat a la galta. Pot jugar de mil maneres. O sigui, aquesta actitud, Mary Poppins, per dir-ho d'alguna manera, no? Davant de la vida, és fonamental per portar això a una vida sana, no?
Tenim aquí sobre la taula un llibre que has publicat fa uns mesos, que és Jugar, créixer i aprendre jugant en família. I jo penso que bé que hagis publicat el llibre, però quin greu que faci falta aquest llibre.
Sí, sí. Jo la veritat em vaig... havia escrit un llibre el 2008, també adreçat a les famílies, i clar, ara que he tornat als parcs i torno a tenir canalla menuda a prop meu, no? Les meves netes en aquest cas... i passes hores veient els pares, els veus agobiats, els veus cansats, els veus estressats, no? I vaig dir, va, i torna-t'hi a posar, perquè que els adults juguem amb els infants està bé, és important per ells, perquè és una manera de dir-los el que tu fas m'importa. I els nens, la seva cultura és el joc. Ho fan tot jugant davant molt sovint de la nostra desesperació. Mm-hmm. Però ells ho fan tot jugant, per tant... animar aquest joc, estar-hi present en aquest joc, és una forma de dir-los t'entenc, t'estimo, m'agrada veure't jugar. Però és que, a més, ens fa falta a nosaltres, com a adults, que juguem amb la nostra parella, que juguem amb els nostres amics, que juguem amb nosaltres mateixos. Nosaltres també tenim dret a jugar. O sigui, i dret a jugar, ja deia, pot ser mil coses, pot ser la forma en què prepares el sopar, pot ser el temps i els permisos que et donen per fer petites transgressions. Pot ser mil coses, no? Mil coses d'aquelles que et fan que se't fan escapar el somriure. Això ho necessitem per viure.
I em fa la sensació que és una mica que fa falta un canvi de mirada, aquest que deies, no? El pintar-te els llavis i fer un petó, que sembla, pot semblar una tonteria, però que és... Tinc ganes de jugar.
Tinc ganes de jugar.
De passar-m'ho bé, no, que a vegades ens oblidem.
No tinc temps. No, 3 hores, potser, per un polis, doncs, potser no les tens, diguem-ne, d'acord. Però jo sempre dic que el temps no existeix. El temps és una convenció social, no? Hi ha el Cronos i el Kairos. Doncs deixem un ratet al Cronos i en gaudim del Kairos, no? I, per tant, d'aquest temps que passa ràpid perquè tu estàs passant pipa, no? I tu també tens dret a passar-t'ho pipa amb la teva parella, amb els teus pares, amb els teus fills, amb els teus amics. Buscar aquests temps perquè te'ls has guanyat, perquè treballes, perquè vas a la feina, perquè t'aixeques davant de matí, perquè fas a l'esmorzar els teus fills, els portes al col·le, intentes ser bon pare, bona mare, vas a la feina, intentes fer les coses bé. Escolta, no et pots regalar.
Exacte.
No et pots regalar passar-t'ho bé una estona, anant a ballar, anant a cantar en un karaoke, el que sigui, amb les teves amigues. O sigui, no, això no ho pots fer-ho, clar que... És que és obligatori fer-ho. És obligatori perquè és un moment que tu recarregues oxitocines, dopamines, serotonines. Jo soc més de serotonina que de dopamina, i per tant aquestes coses serotoníniques, és a dir, de gaudi, de benestar, és el que et recarreguen per després, quan la teva criatura et faci un berrinxe sortint o entrant al supermercat de Tor, tu tinguis la capacitat de posar-hi humor. Amor i humor. Però si tu no has carregat aquestes piles, això és molt difícil. És que quasi impossible. Si t'acabes enfadant de veritat. No fem veure que t'enfades.
No fem broma. No. Aquest llibre està pensat sobretot pels adults, per pares, mares, avis, tiets, també mestres.
Sí, perquè aquí hi ha una primera part que jo el que intento és expandir les ganes de jugar, o sigui, posar el coquet, no? Va, passa-t'ho bé, diverteix-t'ho, permet-t'ho, pots fer-ho, dona't el permís de fer-ho. Hi ha una primera part, i explico per què és important això, fer-ho, però després agafo edat per edat, de 0 a 1 any, de 1 a 2, de 3 a 5, i explico com juguen aquests nens, quines capacitats tenen, quin és l'espai, quin és el millor espai perquè aquesta canalla pugui jugar d'aquesta edat, quines són els jocs i les joguines adequats a aquella edat, i això, evidentment, serveix per casa, però també serveix per condicionar la teva aula, pel que sigui, no?
Això ja està, sembla que això ja està. Sembla que això ja està, ja està. M'he apuntat moltíssims noms. A veure...
necessites
un altre.
Sí, mira, a veure...
Exacte.
Ara que això es veu per YouTube, també a la primera pàgina de guió, tot de... puntat. M'he remarcat aquí els que el Wingspan aquest dels ocells per regalar.
Sí, és un regal fantàstic.
Que tinc un parell aquí de... una amiga i una amica els hi agraden els ocells. L'home és llop, aquest és per mi.
Això...
A veure, home és llop per tenir ganes de mentir, no?
Sí, de mentir i per jugar amb una bona colla. Sí. Si pots jugar, sí. 20 persones. Ui. És ideal...
A la gràcia hem jugat amb 30, eh?
Sí, amb 30. Sí.
A partir de 6-7, però, sí. Però quan més gent, més divertit.
Val. I Aventureros al tren, me l'he apuntat,
sí.
També.
Sí, sí,
també. I aquí hem de ser molts, també?
No.
No.
Va,
no,
crec que són 4,
sí,
no?
Sí, amb 4 és fantàstic. Sí.
Si no hauré de començar a buscar amics.
No.
Un joc de taula... comencem per tu, per exemple. Un joc de taula... Tu ets en Juanjo, perquè els oients no t'estan veient. Per jugar amb els més petits de casa.
Vale. Amb els més petits, doncs mira, jo recomanaria així un que es diu Monza. Ja fa uns anys, aquest joc, però es pot trobar, eh? És un joc de carreres de cotxes, però molt indicat per nens d'educació infantil, per exemple.
Molt bé. Miquel, quan ja són una mica més grans, un joc per la canalla que jugui al seu aire, que potser el típic dia és que sí que sí, has de fer el sopar, que és que no pots, però vale, que ells vagin jugant.
Mira, un que a casa el vam cremar, és a dir, que vam jugar moltíssim, és el Rei de los Dados. Poden jugar sols i és un joc que l'adult pot jugar amb ells i s'ho passa molt bé. No és un sacrifici jugar amb ells. I està molt bé, molt bé, molt recomanable.
A l'adolescència, que el temps amb els amics és molt llaminer, a què juguem amb els fills adolescents?
Amb els fills adolescents? Això t'ho constaria. Més que juguen cada dia amb adolescents?
Mira, a classe funciona molt bé. El Caruba és un joc que funciona molt bé. Perquè...
Com es diu?
Caruba.
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 Uh-huh.
Perquè no... La mecànica del joc, tothom juga alhora, amb paciència, va implícita amb l'adolescent. I el fet que tots juguen alhora... I és un joc que, bueno, és molt divertit, tipo bingo, així, tots...
King Domino és
un altre. King Domino en un altre.
King Domino és una mena de domino, com és el domino típic, amb una volta, amb una actualització, molt bonic també, i també agrada bastant als adolescents.
El Locus també és un altre tipus de joc, tipo Tetris, que no juga. Bueno, estarien aquí moltes hores.
La carta al rei serà infinita, perquè com jo m'hagi de comprar això, se me'n va el sou aquí. I ja per acabar, Imma, ja tots som adults, potser fins i tot els fills ja no viuen a casa, però volem un joc de taula quan venen a dinar a la sobretaula per passar una estona que ens ho passem bé.
A mi m'agrada molt l'azul.
L'azul.
A mi m'agrada molt l'azul, per exemple. Sí. A mi m'agrada molt els jocs que estèticament són bonics. I azul és un joc molt bonic, com es va construir, el que vas fer... I la història també és bonica.
Bueno, azul. Doncs, m'ho he passat molt bé, i això que no he començat a jugar. Quan ens hi posem, Miguel Ángel Ramírez, Juanjo Ramírez, Dima Marín, un plaer. I bueno, heu fet la feina fantàsticament bé, perquè Fantàstic. Jo sóc menys 25 de jocs i me'ls compraria tots ara mateix. Bueno, i si em convideu i ja m'expliqueu les instruccions...
Et convidaré, et convidaré. Un dimarts et convidarem.
Fantàstic, gràcies. I acabem amb música. La cançó d'avui és Man on the Moon, del Rem, que parla d'escacs, de dames, del risc, del monopoli. Comença així, us van donant unes idees. Abans ens acomiadem, ha estat un plaer estar amb vosaltres. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana, que jugueu moltíssim, i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família.
Truck stop instead of saying